Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem, com sempre, amb els titulars. Avui és dimarts 26 de setembre. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
Comencem amb una notícia d'última hora. La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra ha trobat dos cadàvers al pantà de Susqueda, segons ha fet públic el cos policial fa uns minuts, a través del que s'ha convertit el seu canal oficial de comunicació al Twitter.
Se sap que han començat els treballs per identificar els cossos, sense que pel moment s'hagi establert una vinculació, almenys oficialment, amb la desaparició dels dos joves maresmencs, dels quals se'n va perdre a la pista el passat 24 d'agost. Havien anat justament al pantà a fer caiac, s'havia trobat el seu cotxe amb indicis que s'havia enfonsat de manera intencionada.
I aquest vespre, Ramon Bagó, Joaquim Rey, Josep Besart, Josep Maria Jué i Montserrat Candini participaran en un acte a Calella en favor de la democràcia. Són els alcaldes que hi ha hagut durant la democràcia a la ciutat i es reuniran a dos quarts de nou del vespre a la Sala Mozart.
I avui entrevistarem en directe qui va ser alcalde pel PSC a l'Ajuntament de Calella, Josep Maria Jué, d'aquí a uns minuts, aquí a l'Info Migdia.
I l'alcalde de Pineda considera una llàstima que els membres del PDeCAT hagin trencat el pacte de govern amb els socialistes.
Xavier Amor ha avançat que en els propers dies començarà a buscar aliances o acords puntuals amb altres formacions per tirar endavant els grans projectes de Pineda. Creu que la sortida del PDeCAT s'ha degut a les pressions, ha dit, que rep, entre altres, d'Esquerra Republicana. Segons ell, aquest trencament passarà a facturar les urnes al PDeCAT, ja que el seu electorat, potser, ha dit, no entén per què s'ha produït.
I el Consell Comarcal vol unificar alguns dels productes turístics, com ara les rutes modernistes o de senderisme.
Una proposta que avui presentaran els alcaldes de la comarca i que han treballat des de fa uns mesos amb diferents projectes turístics aplegats sota el títol de Rutes del Maresme. Es tracta de rutes de senderisme, de modernisme, indians o de les anomenades rutes de la Guerra Civil o també el Camí de Sant Jaume. Totes es troben disperses i no hi ha una promoció conjunta. Per conèixer més detalls d'aquesta voluntat d'unificació turística, ens acompanyarà aquí a l'Info Migdia el president del Consorci de Promoció Turística, Joaquim Arnou.
I obrim l'informatiu, l'Info Migdia d'avui, amb aquesta notícia d'última hora de la qual encara no se'n poden donar molts detalls. Els Mossos d'Esquadra han confirmat la troballa de dos cadàvers al pantà de Susqueda, on fa un mes van desaparèixer dos joves maresmencs.
La unitat subaquàtica dels Mossos ha trobat els dos cossos a l'interior del pantà, ha iniciat els protocols ja de treball per la seva identificació. En aquesta zona justament es portava poc més d'un mes buscant els dos joves maresmencs, una noia de 21 anys i veïna de Cabrils i un noi de 23 d'Arenys de Munt, que van anar a Susqueda a fer una excursió en caia, que els seus familiars en van denunciar la desaparició el dissabte 26 d'agost. La investigació es va suspendre el 3 de setembre després que es localitzés el vehicle amb què van viatjar, amb evidències que s'havia enfonsat de manera voluntària i intencionada.
Doncs els Mossos d'Esquadra mantenen oberta aquesta investigació sobre les circumstàncies de la desaparició de la parella.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
L'alcaldessa i els quatre exalcaldes de Calella en l'època democràtica participen en un acte conjunt aquest vespre al Teatre de la Sala Mozart. L'organitza el PDeCAT, Esquerra Republicana, l'ANC Calella per la Independència i Òmnium Montnegre.
Compartiran taula exalcaldes que van ostentar el càrrec municipal sota les sigles de partits diferents, sigles com Convergència i Unió, Esquerra Republicana i també PSC, el PDeCAT, en el cas de l'alcaldessa Montserrat Candini, a qui, recordem-ho, la Fiscalia citarà a declarar per haver donat suport a la convocatòria del referèndum. A més d'ella, doncs, participaran en l'acte de reivindicació de la democràcia i en favor de la celebració del referèndum Ramon Bagó, Joaquim Rey, Josep Besart i Josep Maria Jué. Com dèiem, l'acte tindrà lloc a dos quarts de nou del vespre a la Sala Mozart.
I contactem ara en directe amb Josep Maria Jué, un dels convidats a l'acte d'avui. Senyor Jué, bon dia i benvingut.
Bon dia, gràcies.
Quin és el missatge en relació a la cita d'aquest 1 d'octubre, a la situació del país, també a la situació en aquest cas i a l'actuació de l'Estat espanyol?
Bé, jo crec que la ciutadania de Catalunya s'ha mobilitzat d'una manera evident a favor doncs, de la celebració del referèndum, i el missatge ha de ser que aquest referèndum doncs, forma part, diguem, de la dignitat que té la ciutadania o el poble per poder exercir el seu dret democràtic a decidir.
Senyor Jué, continua vostè militant al PSC?
No, doncs ja deu fer com 2 anys i mig que ho vaig deixar.
Quina opinió li mereix el posicionament del PSC en el context actual?
Bé, jo des que vaig deixar el Partit Socialista doncs, per no compartir precisament doncs, una cosa que el PSC doncs, tenia en la seva fundació, que era el dret a decidir de Catalunya com a poble sobirania pròpia, doncs des d'aleshores que no comparteixo no, l'actitud que avui té el PSC. També vull remarcar que em sembla que dins del que és l'oposició al referèndum potser és la postura més tranquil·la i més calmada, però no comparteixo doncs, haver renunciat doncs, al fet que el poble de Catalunya tingui el dret de decidir.
Senyor Jué, vostè quan era militant encara del PSC, quan era alcalde pel PSC a l'Ajuntament de Calella, també va fer gestos clars en favor del dret de decidir, i si no recordo malament, va ser notícia la seva participació, per exemple, a la cadena humana de l'11 de setembre.
Sí, jo recordo, sobretot mocions al ple de l'Ajuntament de Calella, no? que demanaven, doncs l'aplicació del dret a decidir a partir de l'Ajuntament i així. Jo sempre hi he recalcat que això havia de recaure doncs, en el Parlament de Catalunya i, curiosament, amb el temps doncs, la situació ha anat en aquesta direcció. No? El Parlament de Catalunya és el màxim representant de la ciutadania de Catalunya, per tant, el Parlament de Catalunya és allà on s'ha aprovat doncs, la llei del referèndum i de transició. I, per tant, doncs, sempre he estat convençut que el Parlament de Catalunya és l'òrgan doncs, que ens representa a tots i amb el qual hem de confiar i de posar la nostra força.
Uh-huh. Senyor Jué, vostè votarà aquest 1 d'octubre? Està pel sí?
Sí, estic pel sí. Uh-huh. Estic pel sí, i ho dic ja directament, doncs, sobretot, no tant perquè... És que jo no em considero independentista, no? Jo més aviat em considero doncs, hereu del federalisme del president Pasqual Maragall, d'aquell federalisme que s'anomenava simètric, però perquè aquest federalisme algun cop es pugui escoltar o pugui ser real, sense una república catalana que pugui parlar doncs, de tu a tu amb el govern espanyol és impossible de realitzar. I potser aquesta és la diferència més clara que tinc doncs, amb el PSC, no? Vull dir, no renuncio al federalisme, però crec que el federalisme només és possible des d'una relació bilateral.
Continuarà passant factura a les urnes al PSC la situació davant d'aquest 1 d'octubre i el seu missatge?
Home, ja li han passat ara fa uns quants anys, no? Vull dir, va perdre el sector maragallista al PSC i jo crec que el va perdre per això que us estic explicant ara, per la seva renúncia a aplicar el que eren els acords fundacionals del PSC al voltant del dret a decidir i del reconeixement de la sobirania de Catalunya. Ara jo crec que ja estan en una situació el PSC que ja és difícil que ja perdi més vots, no? Possiblement doncs, es mantindran dins del que és l'oposició al referèndum en una situació potser una mica fins i tot a l'alça, no? Potser més aviat Ciutadans penso que és qui perdrà més vots en aquest àmbit d'oposició al referèndum.
Senyor Jué diu que votarà aquest diumenge, que votarà pel sí. No sé si va votar també el 9 d'octubre, el 9-N.
Sí, que hi vaig anar el 9 d'octubre, el 9 de novembre, i ho vaig fer també, doncs, clarament amb aquella situació doncs, a favor del dret a decidir del poble de Catalunya.
Li preocupa a vostè l'endemà de l'1 d'octubre?
Sí que em preocupa perquè, malgrat la mobilització és molt important del poble de Catalunya, una part del poble de Catalunya es mobilitza a favor del sí, tampoc podem tancar els ulls que hi ha una gran part del poble de Catalunya que no vol, diríem que vol el no, no? I que no anirà a votar i que se sent una mica marginada de tot plegat, no? Per tant, em preocupa que no puguem tenir la cohesió suficient com a poble, tenir clar que finalment hem de trobar punts d'acord en aquest poble català, que puguem ser forts davant de tota l'embestida que ja hi està havent doncs, per part de... Jo no diria de Madrid, perquè això és fàcil de dir, sinó més aviat del que seria l'herència, diríem, més conservadora de la democràcia espanyola.
S'imaginava aquesta embestida que podria arribar?
Sí, jo vaig dir fa ja mesos que ho preveia això, no? I perquè ens semblava, no sé, a l'àmbit més nacionalista, potser sembla que era molt fàcil convocar un referèndum, però no és gens fàcil. El govern espanyol doncs, té mecanismes legals dins del que és la Constitució espanyola que li permet arribar molt lluny, i jo pensava que això aniria cap aquí, no? Però en oposició a això, valoro molt positivament la reacció de la ciutadania catalana, no? I aquí sí que ens ha sorprès a tots doncs, la facilitat que hi ha hagut doncs, de mobilització de la ciutadania catalana des de la societat civil. Vull dir que no ha estat una mobilització promocionada des dels partits, bàsicament, no? Sinó al revés. Vull dir, ha estat la ciutadania que, veient les maneres i les formes doncs, en què aplicaven el govern espanyol, doncs, la ciutadania s'ha mobilitzat perquè ha dit que això no pot anar d'aquesta manera, no?
Senyor Joel, l'altre dia vostè va anar a plaça per mostrar suport a l'alcaldessa que, com dèiem, i com hem repetit aquests últims dies, ha estat citada a declarar per la Fiscalia. Una imatge potent llavors, però una imatge potent la que es podrà veure, una fotografia impactant, la d'aquest vespre, amb vostè seient al costat de Montserrat Candini, però també de Josep Besart, Joaquim Rey i Ramon Bagó.
Bé, és... Ja us ho he explicat abans, ja renuncio al meu origen. Jo vaig entrar en política pel Pasqual Maragall i segueixo en política mantenint doncs, el que el maragallisme en el seu moment va proposar per Catalunya. No? El que passa que el que ens ha fet posicionar en una postura doncs, en aquests moments a favor de l'Estat català, de la República Catalana, m'agrada dir-ho així, és la impossibilitat no només del govern espanyol, del Partit Popular, no? Sinó d'una gran majoria, jo diria, de la política espanyola d'entendre que l'estat plurinacional només es pot fer des del respecte a la sobirania de les nacions que poden conformar aquest estat espanyol, no? O sigui, jo a la llarga no renuncio a potser una república espanyola confederal i en tot el que serien els pobles d'Espanya, doncs, mantenint una relació cordial, no renuncio a això, no? Però sé que avui això només pot ser possible des del reconeixement de la República Catalana. Per tant, no he canviat de posició, penso que sí que m'he hagut de definir doncs, perquè la situació històrica anava en una direcció doncs, que ens obliga a tots a no quedar-nos amb les mitges tintes, i des d'aquí doncs, avui doncs, em sento de prop doncs, de tota la gent nacionalista que se sent doncs, a favor de la República Catalana.
Josep Maria Juex, alcalde de Calella, gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres.
I serà una de les imatges del dia l'alcalde de Premià de Mar i president de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, agafant amb la mà un peluix del Piolín a la sortida dels jutjats de Mataró, on havia estat citat a declarar pel seu suport al referèndum.
Doncs sí, li ha entregat un dels ciutadans que l'han acompanyat aquest matí, li han donat suport. Al moment l'ha fotografiat l'alcalde de Taià, Andreu Bosch, en una imatge que ràpidament s'ha escampat per les xarxes. De fet, aquest personatge d'animació s'ha convertit en símbol de la lluita pel referèndum. Miquel Buch ha acudit a la citació de la Fiscalia, com també ho ha fet avui l'alcaldessa de Malgrat de Mar, Carme Ponsa, de Junts per Malgrat, exalcaldessa pel PDeCAT. Tots dos s'han acollit al seu dret a no declarar. Entre els que han donat suport al president de l'Associació Catalana de Municipis hi havia l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, també la de Sant Pol de Mar, càrrecs del govern de la Generalitat i els coordinadors generals del PDeCAT. Li han fet el passadís en el moment d'entrar a les instal·lacions de la Fiscalia a Mataró, portant ell el domàs d'Òmnium amb la inscripció Democràcia.
I en sortir ha reivindicat que votar no és un delicte i s'ha dirigit al fiscal general de l'Estat, que ha recordat ha estat reprovat. També li ha dit que la justícia té un problema si persegueix a més de 700 alcaldes i deixa els fiscals actuar sense control.
Vull dir que aquí es veu una activitat poc de justícia i més política i d'intimidació, no? A partir d'aquí és quan, d'alguna manera, la Fiscalia actua d'una manera descontrolada i desmesurada. Per tant, hem de posar tot al seu lloc i per això demanarem al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que, escolti'm, que això ho aturi perquè és que no hi ha dret.
I continuem parlant del referèndum i de les conseqüències que té en alguns pactes de govern. El PSC de Pineda buscarà a partir d'ara, durant les properes setmanes, aliances puntuals per continuar tirant endavant els projectes més importants pel municipi.
Ho ha dit l'alcalde Xavier Amor a declaracions aquí a Ràdio Calella Televisió. Després, doncs, recordem que el PDeCAT hagi trencat el pacte de govern amb els socialistes per discrepància sobre com reacciona el socialisme als fets que es produeixen al voltant i en relació a l'1 d'octubre. Amor ha qualificat de llestimosa la situació. Creu que el PDeCAT anteposa el projecte nacional als interessos de Pineda. Va més enllà assegurant que els membres del PDeCAT no han aguantat la pressió que reben, diu, sobretot de certs sectors d'Esquerra.
És veritat que potser han rebut molta pressió d'Esquerra Republicana, que té uns altres objectius, també a nivell local, eh? A nivell local tenen uns objectius d'Esquerra Republicana d'anar esgarrapant vots al PDeCAT, i per tant, potser part de l'estratègia era anar pressionant els membres de PDeCAT perquè al final prenguessin la decisió aquesta. En les properes eleccions veurem com queda PDeCAT, no? Jo penso que s'han errat clarament estratègicament i per tant estan en aquest sentit fent créixer Esquerra Republicana.
Malgrat tot, Pineda, l'alcalde de Pineda, ha volgut agrair la feina feta pels dos regidors del PDeCAT, tot i que els alerta que potser el seu electorat, diu, no entendrà per què s'ha acabat amb el projecte local. Posa d'exemple el pacte que el PSC manté aquí, a Calella.
Jo no sé si els votants del PDeCAT, doncs també, quan passi tot això, passarà de l'1 d'octubre, doncs també veuran si no s'han equivocat, no? En el sentit de dir, podríem haver treballat molt més pel nostre poble, que és on definitivament haurem de viure, doncs sempre, i per tant doncs ens hauria agradat això. Dit això, nosaltres agrair, doncs, en aquest cas, la feina feta pels regidors respecte a aquesta decisió, perquè no ens fiquem en els debats interns dels partits, però torno a dir, no ho compartim gens, perquè hem vist, sense anar més lluny, no?, a Calella, com el pacte doncs està per sobre del que cadascú pugui pensar a nivell nacional, perquè hi ha una prioritat que és el municipi, i és com ha de ser, penso, a nivell de política local.
Per últim, Xavier Amor ha avançat que un cop passi l'1 d'octubre farà una reorganització de les diferents àrees del govern de Pineda.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Una vintena llargada de ciutats i entitats socials han denunciat que el govern espanyol incomplirà des d'avui amb la quota dels refugiats.
I és que justament avui dimarts s'acaba el termini perquè l'Estat aculli més de 17.000 refugiats. De moment només n'han arribat un 7%. Des de diferents administracions locals com ara Barcelona o Madrid han fet front comú per reclamar al govern espanyol un canvi d'actitud. Fa pocs dies Oxfam Intermón va presentar una denúncia davant la Comissió Europea contra el govern espanyol per aquest incompliment. L'ONG ha reclamat a l'administració europea que enviï un dictamen i una carta que obri la possibilitat perquè la justícia europea pugui actuar contra aquest incompliment. A Calella, el moviment en defensa dels refugiats ha estat liderat per la plataforma Calella pels Refugiats.
I avui en parlem en directe també amb Ernest Vila, un dels portaveus d'aquesta plataforma. Ernest, bon dia.
Molt bon dia.
Finalment ja s'ha acabat complint el que ja es temia i el que ja es deia, no? Que Espanya no ha acollit els refugiats que havia d'acollir, que havia de rebre.
Sí, sí. Home, era bastant evident que amb el ritme que portaven d'acollida de persones refugiades, doncs que farien aquesta vergonya una vegada més, no? D'un incompliment patètic que nosaltres ja vam reiterar des de fa mesos, que ja veiem aquesta xifra de 17.200 persones, una broma en si, però és que no han arribat a acollir-ne ni 2.000. I diguem, sí, 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 es veia venir, a mi li sé.
Ara hem vist també que hi ha ciutats com, per exemple, com Barcelona, com Madrid, com Sevilla, que estan fent un front comú per demanar un canvi d'actitud. A nivell local, què es pot fer davant d'aquesta situació, Ernest?
Doncs a nivell local, ara mateix el que t'agradaria és que la gent comenci, perquè per sort la gent ja es veu dia a dia, que la gent ja està despertant, ja no se creu aquesta mentida d'estatus quo en el que estem immersos. A nivell de local, a nivell de Calella, nosaltres ara continuem a reactivar. Tenim una assemblea prevista per la setmana que ve. Aquesta l'havia tingut avui i per motius de que la majoria treballem a diversos llocs i fora de la ciutat, i també hi ha molta gent immersa amb l'1 d'octubre i amb els actes que hi ha avui a Barcelona, doncs l'haurem de fer la setmana que ve. Però sí, nosaltres ja comencem també a esmolar l'eina, com ell se diu, sí, sí.
Una assemblea per la setmana que ve, per quin dia? Teniu concretat el dia?
Estem pendent de resposta de la gent, perquè nosaltres tenim un procediment assemblear inclús per triar el dia de l'assemblea. Llavors creem un Doodle, que és una eina d'aplicació pel mòbil, a la qual la gent es va apuntant amb la seva disponibilitat. I el dia que més gent pugui i més gent li va bé, doncs escollim aquell dia. Suposo que serà dimecres, dimarts, quan ho tinguem, doncs ho confirmem.
Sí. Assemblea de Calella pels Refugiats per analitzar la situació actual i potser determinar accions?
Sí, no ho descartem. De fet, avui ja tindrem companys també participant d'un acte important que hi haurà a Barcelona, un acte que promou Camí Estremes a Vostra, amb la col·laboració de la Universitat per la República. És un acte que tindrà lloc avui a la tarda a la plaça Universitat, on actuarà, bueno, on intervindrà, perdó, el Gentil, Nena Mercès, Judit Pastor, Rubén, Bajistomer i tota aquesta gent, que no només parlaran de la vergonya de l'incompliment d'avui, sinó que suposo que d'aquí també en sortiran idees i accions a les quals nosaltres ja valorarem de si ens hi sumem o si realment des d'aquí n'impulsem de pròpies.
A Calella recordem que hi ha una família acollida. Vosaltres heu anat fent seguiment de la seva situació?
Sí, sabem que estan bé. Segons ens diuen des de l'Ajuntament, estan la mar de bé, d'autònoms, acollits, ja són, podríem dir, segons les paraules de la regidora Cinti Rando, ja són calellencs. Ho celebrem. O sigui, evidentment, la nostra voluntat és que aquí se sentin com a casa. Reiterem el nostre recolzament per si necessiten qualsevol cosa. Nosaltres l'hem ofert i l'hem brindat més d'un cop i hem tingut poca resposta. Reivindiquem també que a Calella creiem que podríem acollir moltíssima més gent. Tenim molts espais localitzats i inclús hi ha gent que oferiria sense cap problema habitació o pis perquè poguessin venir moltes més famílies. I això no només és a Calella, sinó només arreu de Catalunya, que sabem del cert que podríem acollir perfectament a milers de refugiats, molt més dels que hi ha ara.
Estarem molt pendents de l'assemblea de la propera setmana de Calella pels Refugiats. Ernest Vila, gràcies per haver atès la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres, com sempre. Merci.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Els responsables del Consorci de Promoció Turística del Consell Comarcal presentaran aquest vespre als alcaldes de la comarca una proposta per unificar el producte turístic comarcal. D'aquesta manera es podrien demanar ajudes a nivell europeu al Fons FEDER. Amb aquesta acció també el Consorci de Turisme vol potenciar els diferents atractius que té la comarca i englobar-los en una destinació de primer ordre, diuen. Avui en parlem amb el president del Consorci de Promoció Turística, amb el senyor Joaquim Arnó. Molt bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, gràcies per atendre'm.
Quina és la proposta que presentaran avui els alcaldes?
Bé, ja portem uns quants mesos treballant. El que s'ha fet és buscar tots aquells atractius que bona part d'ells ja existeixen, però que estan molt dispersos doncs, per el fet que cada municipi està treballant els seus, i volem donar una resposta global a una sèrie d'atractius, rutes, senders que tenim a la nostra comarca, que en definitiva doncs, poden lligar molts elements de diversos municipis amb un mateix projecte. Per tant, s'ha fet aquesta recopilació i el que fem és presentar-los i validar la proposta a fi que el Consell d'Alcaldes, com a màxim òrgan territorial, doncs ens permeti seguir endavant i poder fer la petició formal i bàsicament sabrem que cada ajuntament haurà de fer unes inversions, unes aportacions que procurarem que doncs, siguin finançades per fons europeus però també per altres subvencions que al llarg del camí ens anirem trobant i que està previst demanar.
Per tant, però el que en què consistiria seria que hi hauria una promoció unificada d'aquests productes o d'aquests atractius turístics?
Exacte. En aquests moments ens podem trobar doncs, que els nostres visitants, turistes, doncs, puguin anar a diverses poblacions a veure el mateix tipus de producte, però quan arriben als seus límits territorials allò ja no té la mateixa senyalització, en alguns casos estan senyalitzats, en altres no, en funció una mica doncs, de les preferències o prioritats de cadascun dels municipis. Tenim apps a diversos municipis en què quan acaba el territori ja s'acaba el servei, quan la realitat és que el destí turístic comarcal és unificat i quan un turista doncs, està en un municipi no li diguis que no es pot arribar fins aquí, allò ja no pot anar a veure, és absurd. Per tant, hem d'englobar-ho de forma comarcal, com a destí únic turístic, i a partir d'aquí tots hi guanyem.
Uh-huh. Ara parlava d'aquestes rutes, però quins altres exemples tindríem d'atractius turístics de la comarca, senyor Arnau?
En aquest cas, nosaltres ens hem centrat en el que en diem, li volem dir les rutes del Maresme. Estem parlant de senderisme, estem parlant de localitzacions com pot ser modernisme, indians, la ruta de la Guerra Civil, el camí de ronda de la costa, el camí de Sant Jaume, és a dir, tota una sèrie d'elements que ja tenim però que hem de posar en valor i els hem d'unificar amb uns criteris homogenis de senyalització i de promoció.
Un cop es tingui, un cop s'hagi validat pel Consell d'Alcaldes, això ho presenten, en aquest cas també, ajudes europees que podrien rebre doncs ajudes per després, suposo que repartir amb els municipis que assumeixin costos a l'hora de fer aquestes promocions, no?
Exacte, sí. En aquest moment el que es tracta és de que volem optar al fons FEDER, és un FEDER 2016-2020, eix 6, que és eix de turisme, en què, una vegada demanada aquesta validació, a mesura que es vagin doncs, fent els projectes, perquè els fons aquests permeten també fer els projectes, per tant, definir-los, que en aquest moment no tenim definit què es gastarà a cada municipi, o sigui, la quantitat exacta, estem parlant sempre d'aproximacions en aquest moment, doncs veurem cada municipi el que li haurà de correspondre. La idea és que els municipis en un principi hagin d'avançar els diners, perquè el Consell Comarcal no el sé, però que a mesura que anem caminant, hi ha altres subvencions, com pot ser la de foment de turisme donada per la taxa turística, subvencions de diputació i altres, que a mesura que anem caminant, com dic, es podran complementar, i l'objectiu que és que al final de l'etapa, el 2022-2023, els ajuntaments els hi hagi costat pràcticament zero, però al final tots hi hagin sortit guanyant.
No sé si hi ha, ja per acabar, senyor Arnau, alguna proposta concreta de Calella.
Ah, sí, bé, Calella forma part també d'una sèrie de rutes i de xarxa, en la qual doncs, és un dels pols més importants. No oblidem que la ruta que ens passa per l'eix de la costa, és a dir, aquesta famosa camí de ronda que des de l'inici del Consell Comarcal s'ha estat treballant i ha sigut un anhel, farà doncs, que quan passi el camí de Sant Jaume, la ruta de la Guerra Civil i tants altres atractius que té Calella també, puguin posar-se en valor dintre d'un conjunt. I per tant, no només és el passant que pugui venir per la ruta, sinó que s'hi pugui allotjar i per tant tinguem un turisme cada vegada de major qualitat i que deixi més recursos al territori.
Senyor Arnau, senyor Joaquim Arnau, president del Consorci de Promoció Turística, gràcies per acompanyar-nos avui a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió.
FM. Tenies Grup, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937 tractant amb persones. Tenies Grup, estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a tenines.com. Telèfon 93 115 5111.
Dels esports parlem del compte enrere per l'Ironman Barcelona 2017 d'aquest dissabte.
Doncs sí, serà la quarta edició de la prova que comptarà amb la participació de gairebé 3.000 triatletes que hauran de completar els tres segments del triatló, natació, bicicleta i marató a peu. Aquest últim tram acabarà a la platja de Garbí, on hi ha muntada ja la zona d'expo, la carpa per recollir els dorsals i l'atenció al participant i també la línia d'arribada amb les graderies pel públic. La sortida del triatló internacional de llarga distància es donarà, com dèiem, dissabte a les 8 i quan passin 8 minuts a les 8 del matí amb la prova de natació, començant pels pros masculins i després les fèmines.
I la parella Font Puig del Club Tenis Taula Calella guanya el Campionat d'Espanya de Veterans.
Campionat d'Espanya de Veterans de més de 65 anys. L'equip català es va desfer de les seleccions d'Euskadi, Galícia i Catalunya C en la final de l'equip B de Catalunya per un contundent resultat de 3-0.
Gràcies, Dolors. Fins demà.
Fins demà.
El temps. Previsió que ens acosta Joaquim Serra. Quim, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. La situació meteorològica marcada per la inestabilitat ahir de cara a la tarda vespre amb aquests ruixats que van arribar aquí al Maresme. Van deixar entre dècimes i un parell de litres per metre quadrat, per tant poca cosa, però avui es poden tornar a repetir pels vols del migdia. Unes precipitacions que, com les d'ahir, puntualment poden ser moderades, però creiem que de curta durada i, per tant, amb poca quantitat de precipitació. Després, ja al llarg de la tarda, cada cop més clarianes, i els vents, que seran més aviat fluixos, bufaran de mar cap a terra, amb una situació marítima que estarà avui dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. Les temperatures clarament més baixes.
Marxem, arriben les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda.